totes i a tots, tinents, tinentes d'alcaldia, regidores i regidors, deixeu-me també saludar a les persones homenatjades avui en aquest ple extraordinari que tinc aquí al meu costat, la Marta Pessarrodona, la Maria León, en nom del Josep Pla Narbona, i al final de la taula ens acompanya també l'Àngels Ribé. També tenim aquí preparat per fer la glosa d'aquests personatges a l'Àlex Susana, que també ens acompanya, i també una salutació, evidentment, a totes les persones que avui sou aquí de públic, amics, familiars de les persones homenatjades. Sigueu molt benvinguts a l'Ajuntament de Sant Cugat, sigueu molt benvinguts en aquesta sala de plens. Avui, aquest acte, més enllà no, d'aquest protocol que seguirem, perquè és un acte d'homenatge i per tant ho volem fer molt ben fet, però té la forma d'un ple extraordinari, a la manera que té Sant Cugat de fer nomenaments de persones fills o filles predilectes, és a través d'un ple. I per tant, doncs, entremig de tot aquest acte protocolari, com dèiem, doncs, té lloc aquest ple extraordinari per tal de poder-li donar la corresponent validesa. Així doncs, comencem aquest ple extraordinari que celebrem avui, dilluns 24 d'abril del 2023, amb els següents punts de l'ordre del dia. El primer és la proposta de concessió a la senyora Marta Pessarrodona Artigas de la distinció honorífica de filla predilecta de Sant Cugat del Vallès. Tractarem els tres punts seguits, per tant els dic tots de cop. El punt segon de l'ordre del dia és la proposta de concessió a títol pòstum al senyor Josep Pla Narbona i Sant Antonio de la distinció honorífica de fill predilecte de Sant Cugat del Vallès. I el tercer punt és la proposta de concessió a la senyora Àngels Ribé Pijuan de la distinció honorífica de filla predilecta de Sant Cugat del Vallès. Dèiem, doncs, que aquest ple conté aquests tres punts de l'ordre del dia, que després votarem un a un, però que en tot cas, doncs, ara farem el tractament dels tres punts alhora. I abans de donar la paraula a l'Àlex Susana, com dèiem, i als portaveus dels diferents grups municipals, permeteu-me a mi que també doncs, dirigeixi unes paraules. Dèiem que ens trobem en aquesta sala de plens de l'Ajuntament per retre aquest merescut homenatge, diria, a tres grans persones, tres grans santcugatencs. Ser nomenat fill predilecte, filla predilecta, és la distinció més honorífica que atorga aquest ple a un ciutadà o a una ciutadana. I ho fem aquí, a l'Ajuntament, a la seu de la Sobirania Popular Santcugatenca, on es prenen les decisions més importants que incumbeixen directament a la nostra ciutat i, per tant, a les persones que hi vivim. Tant decisions del present com també del futur. Durant aquest mandat, que a més estem a un mes de finalitzar-lo, hem formalitzat els nomenaments de la Carmen Rojo i la Montserrat Obiols com a filles predilectes, i vam declarar-lo també a l'Arcadi Oliveres a títol pòstum de la mà de la família, dels companys i les companyes de la Unipau que ens ho van proposar. Avui portem a votació tres propostes que fan referència a un santcugatenc i a dues santcugatenques que han deixat empremta a la nostra ciutat, però que també és evident la seva trajectòria portes enfora. Persones amb trajectòries i personalitats diferents, però també amb punts en comú, que és bàsicament la seva estima i compromís amb la ciutat, amb els barris on aquestes persones viuen, la seva passió, en definitiva, per la cultura i les arts, enteses en el sentit més ampli de la paraula. Una passió que es tradueix de moltes maneres, en camps molt diversos, perquè certament són artistes molt polifacètics. També van viure part de la seva trajectòria professional o formativa en el marc del franquisme i tots tres són santcugatencs que han arribat, per entendre'ns, de nou en aquesta ciutat. Abans hem tingut l'oportunitat de parlar-ne una estona i tenint en compte que aquesta és una ciutat que creix cada dia, aquelles persones que un dia decideixen continuar el seu projecte de vida o formar-ne de nou a la nostra ciutat, són un santcugatenc i una santcugatenca més. I avui en aquest acte de reconeixement a aquestes filles i fills predilectes una mostra més de la consideració que fa aquesta ciutat a totes les persones que hi arriben i un dia decideixen viure-hi aquí. Són persones que, a més, tenen tots tres la distinció de la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya, un dels màxims reconeixements que otorga el govern català a la ciutadania. Per tant, amb aquest currículum i que després tindrem l'oportunitat de desgranar, doncs calia que avui fossin nomenats també fills predilectes. Vull agrair a la taula d'arts visuals, la comissió Planarbona, el teixit cultural de la ciutat, així com també a l'àrea de cultura d'aquesta casa, la feina feta durant tots aquests mesos per fer possible aquest ple extraordinari d'avui. Dues d'aquestes persones són avui aquí, la Marta Pessarrodona, com dèiem, i l'Àngels Riber, i en el cas del Josep Planarbona, malauradament aquesta distinció serà a títol pòstum, però amb la presència de la Maria crec que està més que ben representat. Sobretot des de Planarbona, com deia, que ens acompanya la Maria León, a qui agraïm moltíssim avui la seva presència. No vaig tenir jo personalment com a alcaldessa l'oportunitat i el gust de parlar directament amb en Josep, però sí que, òbviament, n'he sentit a parlar moltíssim a través de tantes persones que el van conèixer al llarg de les diferents etapes de la seva vida. I és indubtable que va ser un Planarbona, va ser un referent i un pioner en l'àmbit de les arts visuals i de la publicitat, una persona inquieta que es va formar aquí però que també va desenvolupar, com també les altres dues dones, una carrera professional a l'estranger. Una experiència, aquesta, que va posar al servei de les noves generacions d'artistes una vegada va tornar a Catalunya, i ja fos a través de la docència o de la continuació de la seva carrera artística. Una persona que des de principis dels anys 90 vivia a la Floresta i molt implicada en el barri de la Floresta, que reivindicava el valor de la cultura a l'hora de cuidar-nos a nosaltres mateixos, i al igual que l'altra florestana que avui tenim en aquesta taula, l'Àngels Riber, també té la declaració d'orgull florestà. És per aquest compromís florestà i santcugatenc i per aquesta inquietud artística que el va portar a ser un referent internacional, que després, insisteixo, ja desenvoluparem la seva figura, i és per aquesta raó que avui proposem que rebi la distinció de fill predilecte. Aquesta particular estima i també tarannà florestà el compartia amb l'altra florestana, com dèiem, amb l'Àngels Riber, qui també va arribar a la Floresta després d'una estada d'uns anys fora del nostre país. En el cas de l'Àngels, el motor de la seva carrera ha estat l'art conceptual. De fet, podríem dir que el seu vincle amb la natura com a motor d'expressió va ser un dels elements que la van portar precisament a triar Sant Cugat i la Floresta com a residència ara fa ja més de 40 anys. De fet, l'Àngels segueix en actiu 2 anys enrere, per tant no fa pas massa. El Centre d'Art Maristany va acollir la seva mostra, Pas Mal, un recull fotogràfic a partir de les seves passejades per l'entorn de Collserola. També aquesta declaració d'orgull florestà li va arribar no fa pas gaire de la mà del Consell de Barri i altres entitats florestanes i de la ciutat, una mostra més d'aquesta estima que desprèn entre la gent propera, tal com vaig veure, en aquest cas sí que vaig tenir l'oportunitat de conèixer i de veure aquesta estima en un Consell de Barri de la Floresta. Per tot plegat i per tot el que ara també explicarem, l'Àngels Riber també proposem que avui sigui nomenada filla predilecta de Sant Cugat. I finalment la Marta Pessarrodona, poetessa, assagista, traductora, narradora, crítica literària, editora, articulista, dèiem que eren artistes, que són en aquest cas artistes polifacètics, una persona que viu i fa viure la cultura i la llengua d'una forma intensa i especial. Com a biògrafa, Pessarrodona també ens ha apropat la figura d'escriptores capdals de la literatura catalana. També sempre ha tingut una visió àmplia i crec que també important posar de relleu la seva voluntat d'acostar la poesia, la literatura catalana i les europees, sobretot amb la anglosaxona, a través de la via de Virginia Woolf, de qui ha estat la màxima introductora. Parlar amb la Marta vol dir sovint també parlar de la Virginia Woolf. I també vull remarcar aquest compromís també de la Marta a través de la seva obra amb aquesta literatura, sempre amb aquest biaix femení i també feminista, I, per tant, també en aquest sentit volia posar-ho de relleu, i Pessa Rodona, a més, ha estat una ambaixadora de la cultura, també de la cultura catalana arreu del món. La Marta Pessa Rodona és terrassenca de naixement, però ja fa més de 20 anys també que viu a la nostra ciutat, i a més ella sempre parla d'aquesta gran vinculació que té amb aquesta ciutat, que l'ha acollida com una Sant Cugatenca més i que participa en moltes coses del nostre dia a dia, de la nostra activitat cultural, i que per tant també volem avui proposar, per tot això que he explicat i per tot això que explicarem, que la Marta Pessa Rodona també avui sigui nomenada filla predilecta. Sense cap dubte, aquestes tres persones han tingut o tenen vides fascinants i encara tindran, també en moments difícils. He intentat resumir alguns d'aquests elements per fer la proposta d'aquests nomenaments. Deia que l'Àlex Susana ens detallarà més la seva obra i la seva trajectòria. Penso que el llegat que deixen és més important que qualsevol distinció que puguin haver rebut, però amb tot i això hem de recordar totes aquestes distincions que han rebut aquestes tres grans persones artistes: Premi d'Honor de Lletres Catalanes, el Premi Nacional de Cultura o el Premi Nacional de Disseny en el cas de Pla Narbona. Ja he explicat abans que a més havien rebut les tres la Creu de Sant Jordi. Una trajectòria impressionant, i per tant avui és un honor tenir-vos aquí entre nosaltres per poder-vos fer aquesta proposta, i que avui sigueu dues santcugatenques, i en el cas de Pla Narbona, que portés tants anys a la nostra ciutat, i per tant avui doncs us agraïm la vostra presència per fer-vos aquest reconeixement. Així que moltíssimes gràcies a les tres. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, i ara abans de passar-li la paraula als portaveus, doncs tal com hem explicat, l'Àlex Susana ens glosarà la figura d'aquestes tres persones homenatjades en el context cultural de Sant Cugat i del país. Àlex, quan vulguis.
Sí. Excel·lentíssima alcaldessa, tinents d'alcalde, regidores i regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat, filles predilectes, fill predilecte absent, amics i amigues que ens acompanyeu. És per a mi un privilegi i alhora un compromís haver de glossar les personalitats creatives de Marta Pessa Rodona, Àngels Riber i Josep Pla Narbona, amb motiu del seu reconeixement com a fills predilectes d'aquesta vila. Com us podeu imaginar, no és fàcil sintetitzar de manera satisfactòria tres trajectòries tan diferents i en tots tres casos tan polimorfes, però agraeixo a l'alcaldessa l'encàrrec enverinat, entre cometes, i l'entomo ben de grat. Una escriptora i dos artistes, veto aquí, però de seguida veurem que no són trajectòries a l'ús, que tots tres han lluitat per no acomodar-se ni encasellar-se, per construir una obra atenta només a la pròpia exigència, a múltiples estímuls i al compromís amb el llenguatge o llenguatges de què s'han valgut per fer-la. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 2019, Marta Pessa Rodona és una veu poètica i prosaica. Això és lírica, narrativa, crítica i assagística. Inconfusible, persistent, viatjada, llegida, irònica, radical, compromesa i agraïda, que del món i la literatura n'ha fet casa seva. Una gran casa, una casa sempre oberta i ventilada. Algú que es passeja pels clàssics o pels seus contemporanis com si fossin els passadissos o les portes i finestres de casa seva. Se'ls troba i hi parla tot sovint. Els respecta i per això els llegeix a fons i els interpel·la un cop i un altre fins a formar una àmplia xarxa d'afectes, raons i admiracions. Ella, que sempre ha avançat, entre cometes, per entusiasmes intel·lectuals. Són els seus companys de viatge, aquells als quals acudeix sempre que van maldades o vendades, que també passa. L'obra de la Marta no s'explica, doncs, sense el mestratge moral i literari de tots aquests mestres, sense la seva fe en la paraula, sense la seva capacitat d'engendrar companyia. Al capdavall, què són un poema, un conte, una novel·la o un assaig, sinó una de les formes més sofisticades de diàleg i companyia? En tot cas, crec que fora bo que algun editor es plantegés una mena de Marta Pessarrodona Reader que ens mostri la seva obra recollida i antologada en tots els seus registres i facetes. Potser llavors veuríem fins a quin punt aquest seu mig segle llarg de dedicació a les lletres ha generat una obra proteica, però alhora tremendament complementària, en què tots els gèneres, poesia, narrativa, retrats i assaig, es contaminen i retroalimenten mútuament fins a convertir-se en vasos comunicants. Així doncs, tot sovint les seves narracions no deixen de ser extensions dels seus poemes o els seus assajos i retrats el resultat d'un llarg diàleg que prèviament havia cristal·litzat en forma de conte o de poema. És llavors que ens adonarem com la seva gran família, aquells que l'han fet com és, amiga dels morts que admires, com diu ella, partidària de la felicitat tant com de la cultura del record, practicant d'un feminisme desinhibit i dotada d'una fe incombustible en la paraula escrita, la seva, però encara més la dels altres, que l'escriptura no em faci perdre la lectura, dirà en l'autorretrat del seu bestiari particular, Fauna, de 1924, dèiem que llavors ens adonarem com la seva gran família ha estat no sols substrat, sinó matèria primera de bona part de la seva obra. Per això ella mai no ha deixat de conversar amb Virginia Woolf, Mercè Rodoreda, Doris Lessing, Maria Aurèlia Capmany, Esther Tusquets, Gabriel Ferreter o Montserrat Roig per esmentar alguns dels noms més significatius. Ni de viatjar a les seves ciutats preferides, com Londres, Berlín, París, Buenos Aires, Ciutat de Mèxic o Nova York. És aquí o allà, i amb tots aquests companys de viatge, com a únic equipatge, que trobarem sempre la Marta Pessarrodona. Una veu que de la intempèrie vital i moral n'ha fet una llar lúcidament acollidora i reconfortant, com també ho sabem els seus amics o els seus lectors. Ara fa un any i mig es va publicar la seva poesia completa, Tot m'admira, un títol d'allò més revelador sobre la veu que ens parla en els seus poemes, com també del que sempre he sentit com a lector reincident que en sóc. Com diu la Marta a l'autorretrat a Terrassa a l'estiu del seu llibre L'amor a Barcelona, contemplo el jardí, mai no n'he pres cura, parlo poc amb la veïna i, em cal confessar-ho, tot m'admira. Les últimes vegades que vam veure'ns amb en Josep Pla Narbona va ser la vigília de Nadal dels anys 2017, 2018 i 2019 a casa del compositor i director d'orquestra, Xavier Baulies, que ens convidava a fer un ressopó a casa seva després de l'estrena d'una obra amb l'orquestra i cor Camerata de Sant Cugat al Teatre Auditori. El recordo ple de cordialitat, amb una mirada com de nen entremaliat, agraït amb tot i tothom i sempre acompanyat per la Maria. És a dir, a les antípodes del seu món plàstic de caire existencialista i d'esperit tragicòmic. Aquest contrast és, sens dubte, el que més em va sorprendre aquelles darreres vegades que vam veure'ns. Qui va ser, però, Pla Narbona? Un dels grans noms del disseny gràfic de Catalunya amb ressò internacional, soci fundador i primer president del FAT, promotor dels Premis Laus de Disseny, primer dissenyador de tot l'estat espanyol admès a la prestigiosa Alliance Graphique International el 1964 i Premio Nacional de Disseny 2004. Però també un artista consumat dels de sempre, dibuixant, aquarel·lista, gravador i pintor a l'oli, que tant bevia en Jerónimus Bosch com en els manieristes Goya, Picasso o la pintura surrealista que havia conegut de ben jove en un dels seus viatges a París. Dos vessants que funcionaven cosa rara, com a vasos comunicants perquè provenien d'una mateixa deu. El dibuix com a fonament de tot i alhora la plasmació d'un món expressionista sumament personal d'una gran eficàcia comunicativa i ressò popular en el cas del disseny. Tot i que mai no va voler abandonar el cultiu de l'art pur, les circumstàncies van portar Planarbona a l'art aplicat, és a dir, del cartellisme a la il·lustració editorial, passant per la publicitat cultural o la de caire més comercial. Com va dir Francesc Fontbona, era un compromís assolit sense amargor. El grafisme li donava la possibilitat d'expressar la seva personalitat i alhora no desatendre la seva subsistència. Diguem que alguns dels seus cartells mantenen intacta la seva originalitat i capacitat persuasiva, com ara, per esmentar-ne tres, els de Ronda de Mort a Cinera, del 64, el que fa a propòsit de la Setmana Santa a Sevilla, del 66, o el de l'obra de teatre Les Mosques de Sartre, del 68. Ara bé, un cúmul de circumstàncies diverses i doloroses van tanmateix propiciar que del 1975 en endavant pogués capgirar l'ordre de dedicació a les seves vocacions i llavors aflorés la seva intrínseca condició d'artista pur al servei només del seu propi imaginari. No va fer la seva primera exposició individual fins al 1990, però allò decisiu és que des d'aleshores el dibuix, el gravat i la pintura a l'oli el van acompanyar diàriament i és així com tots plegats van poder descobrir el seu món oníric, introspectiu, grotesc i punyent, un imaginari plàstic sumament reconeixible en què exercia, per fi, d'artista tothora. Les seves obres ens captiven o se'ns imposen a través de figures humanes, humanoides o animals que pateixen tota mena de metamorfosis, enclaustrades en uns interiors plens d'envans molt característics d'una forma o altra d'operació política o personal. Aquest seu imaginari de personatges procedents tant de la comèdia de l'arte com d'un món al·lucinat d'éssers de formes, acromegàlics o demoníacs, que començava amb un dibuix primorós i acabava com a pintura de cavallet, ja no l'abandonaria més. I, de fet, es pot dir que culminaria en una de les exposicions més importants de tota la seva trajectòria. Em refereixo a l'antològica que el 2008 va fer el Museu de Sant Cugat del Vallès sota el títol de L'Eros primordial en l'obra de Planarbona, comissariada per l'Oriol Pi de Cabanyes. És allà on molts van poder veure, en tota la seva exuberància, el món plàstic tan revelador d'un dels artistes catalans de la segona meitat del segle XX més originals i peculiars. Quan l'abril del 2020, en plena pandèmia i confinament, des de la Fundació Vilacases vam demanar un centenar d'artistes que ens enviessin un text i una obra per saber com tot plegat els estava afectant, Àngels Ribé va ser de les primeres a enviar-nos la seva càpsula de confinament, una foto de mòbil en què es veuen uns brots verds que creixen en els intersticis d'una boca d'aigua urbana, acompanyada per uns versos d'un poeta japonès del segle XII. Crec que aquesta obra tan minimal, lírica i sobretíssimament positiva ens diu molt sobre la personalitat i l'obra d'Àngels Ribé, una de les artistes catalanes més personals i significatives, no sols de les pràctiques conceptuals a Catalunya, com sempre es diu, sinó de l'art contemporani del nostre temps, tout court, que dirien els francesos. Una veu que, si no existís, potser ens l'hauríem d'inventar, o altrament estaríem davant d'un buit inquietant. Des d'uns bons inicis va saber tocar, pulsar unes notes diferents de les de la majoria dels seus coetanis. Tot i formar part d'una gran generació d'artistes emergents, l'Eugènia anava per lliure. Era plenament del seu temps, sí, però alhora aspirava a esmunyir-se'n, a copsar aquells moments dins i fora del temps, com diria Eliot, i a rescatar allò menut, ocult, silenciós o marginal, com la saba d'un món que tot just se li començava a revelar. Per això, de sempre ha estat tan urbana com necessitada d'establir uns vincles estretíssims amb el món de la naturalesa. La natura com a mirall de la condició humana de tots els temps i l'artista com un seu aprenent d'intèrpret. D'aquí la necessitat d'elaborar, sense presses però sense pauses, una gramàtica artística, una poètica molt personal que donés resposta a l'ampli ventall d'inquietuds, intuïcions, recerca, diàlegs, lectures i viatges que es coven dins seu. Per una banda, a final dels anys 60 del segle passat, Àngels Ribé s'obre a un procés de desmaterialització i socialització de l'art amb les seves accions de land art, instal·lacions i performances, valent-se del cos i l'espai com a protagonistes d'accions efímeres molt meditades que documenta mitjançant la fotografia. Però per l'altra, a partir dels anys 80, retorna a Barcelona després d'uns anys a París, Chicago i Nova York, recupera el caràcter objectual de l'obra d'art a través de les seves escultures de neó, autèntiques cal·ligrafies lumíniques traçades a l'espai, com va dir Conxita Oliver, i sobretot desenvolupa un imaginari plàstic en què pintura, escultura, fotografia, música i literatura conflueixen en unes propostes instal·latives que són com poemes escenogràfics proveïts de moltes capes de sentit, com va poder veure's fa poc més d'un any en la magnífica exposició del Centre d'Art Maristany, comissariada per David Armengol. Pa mal, que en certa forma em fa pensar, per actitud i ironia, en el Tot m'admira de Marta Pessarrodona. Crec que amb aquesta exposició tan santcugatenca en el fons i en la forma, però universal en els seus propòsits i abast, Àngels Ribé, Premi Nacional de Cultura 2012 i Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2019, condensava in nuce una de les trajectòries artístiques més personals d'aquests últims 50 anys que, dels angles morts de la nostra percepció quotidiana, n'ha fet la seva principal font d'inspiració. Per tot això, em sembla un gran encert que aquest Ajuntament hagi decidit nomenar fills predilectes a tres conciutadans que han fet de Sant Cugat casa seva i una font constant d'inspiració que ha estat i és tot un exemple de compromís cultural cívic en aquests temps tan incerts. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Àlex, Susana, per haver assolit aquest repte, no? Aquesta feina ingent de resumir tres trajectòries tan magnífiques, però crec que després d'escoltar-te encara ens hem fet molt més la idea, així que moltes gràcies. Ara sí, començarem la ronda, abans de passar a la votació dels punts, començarem la ronda de portaveus dels diferents grups municipals i comencem pel grup de Ciutadans. Y te la palabra al seu portaveu, el señor Alzo Ciprián.
Gracias, señora alcaldesa. La verdad que es difícil mejorar la presentación del señor Àlex Susana. Es muy complicado. Todo lo que se pueda decir quedará muy por debajo de la presentación. Desde el Grupo Municipal de Ciutadans queremos felicitar a los premiados con la distinción de Hijo Predilecto de San Cugat, a sus familias y a todos sus vecinos que hoy nos acompañan. Esta es sin duda una distinción honorífica más relevante de nuestra ciudad y por ese motivo felicitamos a los premiados, señora Marta Pessarrodona, señor familia del señor Josep Pla Narbona y señora Àngels Ribé. Ya adelantamos que nuestro voto será favorable en todos los casos a la concesión de este merecido reconocimiento de la ciudad propuesto por el actual equipo de gobierno. Tenemos la suerte de disponer de personas relevantes en todos los campos de influencia municipal, deportistas, empresarios, asociaciones de voluntarios, personal médico y de muchas personas, por ejemplo, que han sido significativas, claves, durante la pasada pandemia para defensa del bienestar de nuestros vecinos y del entorno cultural, también, como hoy. Porque ser hijo predilecto o hija predilecta de San Cugat representa a todos los vecinos y eso es un orgullo para cualquier persona de nuestro municipio. Hoy incorporamos nuevos delegados, nuevos representantes universales de la ciudad. Nuestro voto, como he dicho antes, será favorable a las tres propuestas. Gracias.
Molt bé, gràcies, senyor Ciprián. I ara li passem la paraula al grup de Junts, al seu portaveu, al senyor Vallès. Endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Molt bona tarda a tothom, especialment a Maria León Vidua, l'artista Josep Planarbona, a la poeta Marta Pessarrodona i a l'artista Àngels Riber. Avui el grup municipal de Junts per Sant Cugat està molt content i satisfet i n'estem convençuts que també ho estarà el conjunt de la ciutadania quan aquesta sàpiga que totes les forces polítiques ens hem posat d'acord per fer un reconeixement tan important com és nomenar fill predilecte de la ciutat a Josep Planarbona a títol pòstum, Marta Pessarrodona i Àngels Riber, tres figures del món de la cultura amb majúscules del nostre país i més concretament de Sant Cugat, de la Floresta i de Mirassol. Avui, més enllà de fer-vos un homenatge més que merescut, estem realçant aquells coneixements i expressions culturals com les arts plàstiques, la literatura, la poesia, el disseny, que ajuden a configurar el patrimoni, la forma de vida o l'ànima de la nostra societat. Amb el treball creatiu i de recerca que feu a través dels vostres poemes, pintures o escultures, abordeu un munt de temàtiques que ens obren els ulls als que malauradament no tenim aquestes habilitats artístiques. Ens obriu els ulls i ens ajudeu a créixer, a formar-nos com a persones, a madurar, a tenir sensibilitat, a reflexionar i també, és clar, a tenir més ganes de continuar llegint un llibre o observar, gaudir i interpretar una obra d'art. Per tant, família de Josep Planarbona, Marta Pessarrodona i Àngels Riber, no ens doneu les gràcies per aquest acte que us dediquem avui. Som nosaltres, que amb aquest petit gra de sorra volem remarcar les vostres trajectòries i agrair la vostra aportació cultural a la societat. Tres artistes que heu obtingut importants reconeixements i guardons nacionals i internacionals, però que avui aquesta estima us arriba de molt a prop, de casa vostra, de Sant Cugat. És de justícia també agrair a aquelles persones i col·lectius de la nostra ciutat que hem contribuït a que sigueu declarats fills predilectes de Sant Cugat en aquest ple extraordinari. Més enllà d'aquest acte d'avui, el nostre repte com a administració pública, com a ajuntament, és continuar ajudant, acompanyant i potenciant a tots aquells creadors que tenim a Sant Cugat, especialment aquells que comencen. I això implica donar-vos les eines necessàries i els espais per poder-ho fer, espais d'aprenentatge, de reflexió i de creació. I en paral·lel, també potenciar i fer equipaments perquè aquells que volen i volem gaudir de les diferents expressions artístiques ho puguem fer el millor possible. La cultura ha d'arribar a tothom. Moltes felicitats i moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Vallès. Per part de la CUP, senyor Cimarro, té la paraula.
Molt bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda, Marta, Àngels i Maria. En nom de Josep i bueno, familiars i coneguts de tots tres. Ja s'ha dit en diferents ocasions, jo no sóc d'aquells que vulgui robar molt més temps, però sí que cal dir que avui tenim l'honor de nomenar fills predilectes d'aquestes ciutats a tres persones que venen del món de la cultura en un sentit, penso que molt ampli, no? I crec que de la cultura entesa com a una eina també d'expressió social, política i també reivindicativa, i que penso que és una cosa que la trajectòria d'aquestes tres persones n'és exemple i així ha sigut també explicat anteriorment. Nosaltres sempre hem dit que la cultura és una arma carregada de futur, però perquè entenem que és una part important de l'ànima de les societats, no? És allò que les configura, les forma, les transforma, aporta i genera imaginaris col·lectius i per tant nosaltres també entenem i sovint també diem que la cultura és l'opció revolucionària a llarg termini justament per aquesta capacitat que té d'incidir en la societat i de transformar-la. I també és important perquè al final el nostre llegat en aquest món o l'empremta que deixen les civilitzacions amb el temps és la cultura, no? Jo crec que al final és un deure per tota la societat reconèixer aquelles figures importants que com avui són la Marta, el Josep i l'Àngels que seran nomenades fills predilectes, és un deure per a les societats doncs, també assenyalar-ho d'aquesta manera. No? I al final nosaltres avui tenim aquest privilegi com a representants electes de poder ser i fer de testimonis d'aquest moment. També m'agradaria dir que potser és un ple bastant florestà avui i crec que és de rebut dir-ho perquè no només per dues de les persones homenatjades avui sinó també perquè es nota en el públic tota la gent que ha vingut a acompanyar l'Àngels i la Maria i la família de la Maria en el nomenament també de Josep Planarbona. Marta no és res personal, però, Em volia dir-ho també perquè al final aquestes declaracions d'Orgull Florestà han sigut prèvies a aquest plenari i les he viscudes també com a president del Consell de Barri La Floresta i volia fer també aquesta especial menció. Res més, la meva més sincera enhorabona per aquesta distinció honorífica a aquestes tres persones i agraït d'estar aquí compartint aquest moment amb vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Simarro. I ara, per part del PSC, té la paraula el seu portaveu, el senyor Pere Soler. Endavant.
Molt bona tarda a tots i a totes els que heu vingut, a familiars, amics, coneguts, veïns i per aquest dia especial, no? I especialment també a la Marta, a la Maria i a l'Àngel Ribé. Amb la Marta havíem coincidit en alguna altra ocasió també, però amb la Maria i amb l'Àngels no havíem coincidit, no? De fet, també vull agrair a aquests col·lectius que han fet possible doncs, que avui estiguem aquí asseguts, a la Comissió de Treball del Reconeixement del Pla Narbona, per una banda, a la Taula de les Arts Visuals per l'altra, i als poetes i crítics literaris de Sant Cugat per haver fet aquesta primera empenta, perquè nosaltres entomem el repte, o entoméssim el repte, d'anomenar fills predilectes a doncs aquestes persones autoritats reconegudes en el món de la cultura, no? Poques vegades, certament, i darrerament en aquest mandat, poques vegades hem arribat a tant consens en aquest plenari municipal, però està molt bé que es faci quan s'otorguen aquestes distincions. Crec que el llegat que es deixen aquests tres artistes en majúscules, cadascú en el seu camp d'actuació, impregnava d'aquest compromís de cultura, impregnava també d'aquest compromís no només amb el país sinó també amb la nostra ciutat, el fet d'haver viscut a la nostra ciutat i el país en el seu reconeixement amb les Creus de Sant Jordi. El nostre grup municipal no pot estar més d'acord amb otorgar aquesta distinció. Sens dubte, avui no només otorguem una medalla honorífica, sinó el reconeixement de fill predilecte de la ciutat, sinó que avui fem de Sant Cugat una mica més gran, a nivell cultural, amb aquest reconeixement per aquestes carreres professionals. Les arts visuals, la literatura i l'art conceptual doncs avui són les protagonistes en presència d'aquests tres artistassos, no? Artistasses. És un honor i un plaer poder contribuir com a govern de la ciutat, haver dut a terme aquest expedient i a retre homenatge doncs a aquestes personalitats amb aquesta trajectòria. No em queda res més, que és evident, que saludar-vos i ara ja ens reconeixerem pel carrer i ens podrem parlar i ens podrem saludar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soler. I ara, per tancar, per part d'Esquerra, té la paraula la tinenta d'Alcaldia de Cultura, la senyora Esther Madrona.
Gràcies, alcaldessa. Bé, molt bona tarda a tothom. Avui crec que Sant Cugat es mostra en aquest acte com una ciutat encara més compromesa amb la cultura. S'ha parlat ja molt avui d'aquestes tres persones que anomenem filles i fill predilecte de Sant Cugat, però a mi sí que és cert que m'agradaria destacar alguna cosa que crec que és d'allò més especial de cadascun d'ells tres. En primer lloc, la Marta Pessarrodona, que sempre té ganes de col·laborar amb qualsevol activitat cultural de la ciutat. I Marta, gràcies a tu, hem pogut descobrir encara amb molt més detall figures com Gabriel Ferreter, que tot just l'any passat celebràvem el seu any, o també figures com la gran Mercè Rodoreda. Àngel Ribé, tu vas ser una de les primeres artistes conceptuals del país i que vas integrar també les performances a les teves exposicions, a les teves inauguracions, i jo crec que això és una manera molt diferent de viure, de transmetre l'art d'una manera molt més global, molt més conscient i també, per què no dir-ho, molt més natural. I per acabar també, Josep Lanarbona, Maria, avui tenim a tu aquí acompanyant-nos, tot un referent a nivell internacional del disseny gràfic i d'una professió que a mi, com crec que saps, em toca de prop, la publicitat, i amb una relació molt gran amb l'activitat comunitària i artística de la Floresta. Com s'ha anat dient, a banda d'aquest reconeixement institucional que fem avui, és també molt important posar en valor la xarxa ciutadana que ens ha fet arribar avui aquí. Un grup d'intel·lectuals i escriptors, liderats entre d'altres per Sam Abrams, la Taula d'Arts Visuals, la Comissió Pla Narbona, entre d'altres, han fet possible que avui estiguem parlant de la Marta de l'Àngels i del Josep, en una ciutat que cada dia suma més i més activitat cultural i més reconeixements. Per acabar, simplement m'agradaria acabar amb una reflexió, que és que crec que el Sant Cugat que coneixem i estimem no seria la ciutat que és sense el seu capital humà. De fet, és indestriable el concepte de Sant Cugat sense els centenars de persones que dia a dia, més a més i any a any, dediquen el seu temps i el seu esforç a fer de la nostra ciutat una ciutat millor, més amable, inclusiva, orgullosa de les seves arrels i amb una clara projecció de futur. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies també, senyora Madrona, i després d'aquestes intervencions de tots els grups municipals que formen part d'aquest ple, ara sí, passarem a la votació. Hem recordat al començament que som a un ple i, per tant, hem de fer formalment allò que correspon per aprovar aquestes tres propostes de filles i fill predilecte. Dèiem que hem fet el tractament dels tres punts a l'hora, però ara, això sí, farem la votació de punt darrere de l'altre. Comencem, doncs, pel primer punt, que és la proposta de concessió a la senyora Marta Pessarrodona Artigas de la distinció honorífica de filla predilecta de Sant Cugat del Vallès. Vots a favor? Molt bé, doncs, tenint en compte que totes les regidores i els regidors hi han votat a favor, queda aprovada aquesta proposta i, per tant, nomenada filla predilecta la Marta Pessarrodona. Sí, quan acabem donarem un torn de paraula, òbviament, a les protagonistes, només faltaria. Seguim ara amb aquest punt 2 de l'ordre del dia, amb la segona proposta, que és la de concessió a títol pòstum al senyor Josep Planarbona i Sant Antonio de la distinció honorífica de fill predilecte de Sant Cugat del Vallès. Vots a favor? Com que totes les regidores i regidors hi han votat de forma unànime, queda nomenat fill predilecte de la ciutat el senyor Josep Planarbona i Sant Antonio. Molt bé, i finalment la tercera proposta, que és la de la concessió a la senyora Àngels Ribé Pijuan de la distinció honorífica de filla predilecta de Sant Cugat del Vallès. Vots a favor? Vots a favor de totes les regidores i regidors. Queda aprovada també per unanimitat com a filla predilecta la senyora Àngels Ribé Pijuan. Moltíssimes gràcies, regidores, regidors, gràcies a tots els grups municipals per aquesta bona feina d'entesa. I ara li passaré la paraula a les protagonistes i comencem per la nova filla predilecta de Sant Cugat, la Marta Pessarrodona. Si ets tan amable, Marta.
Perdó, l'Arno Huesquera em va dir, que era un comunicador, home de teatre extraordinari, el sopa de Puig i Estrambord, i tothom el recordem, i que fins i tot amb la versió catalana i tal, i li vaig dir, és que ho fas tan bé. I diu, a veure, quan parles al públic, com ho fas? Asseguda o dreta? Dic, home, depèn, si a taula i no jo és asseguda. No, dreta, dreta, perquè així imposes més, no sé què, no sé quantos. Però jo em quedo sentada, eh? Perquè, no, perquè, no, ho dic, que ja sé que és millor, però em sembla que em veu tothom, i el micròfon està així i tot plegat. Crec que tinc 5 minuts, esperé complir-los i no atabalar. Moltíssimes gràcies a tots els grups que formen l'Ajuntament de Sant Cugat, presidits per l'excel·lentíssima alcaldessa, i vull pensar que amiga a hores d'ara, perquè a base de fer coses, doncs acabes l'amistat, i que és la millor manera, és com viatjar per fer alguna cosa, i a mi m'agrada sempre, Déu-n'hi-do el que he viatjat, però sempre he anat a fer alguna cosa, que passa que m'he quedat dos o tres dies més, i a vegades més temps, o així, però viatjar per viatjar, més aviat no m'agrada, vull dir, però en canvi quan fas alguna cosa, doncs és diferent. Bé, però centrant abans, que ha anat molt bé que ens reunissis abans, que ens ha anat bé a totes tres, ens ha anat estupendo, ja pres un cafè, bueno, jo he pres un cafè, però vull dir, en fi, que ha anat molt bé. Per mi Sant Cugat és com la vida mateixa, la vida és, com ho diu el gran poeta Josep Carner, dol i dansa. I jo amb Sant Cugat tinc una relació des de sempre, vol dir potser els 4 anys, de dol per començar, i després de dansa, i després altra vegada de dol, i després de dansa, etc etc. Per mi Sant Cugat és el meu zènit i el meu nadir, que és tot el contrari, no? Perquè, per exemple, quan devia tenir uns 4 anys, que ja em van portar els meus pares aquí a Sant Cugat, jo soc vallesana, és nascuda a Terrassa, i tal, però ja em van portar aquí a Sant Cugat en una caseta que encara existeix, crec jo, n'hi ha diverses, al carrer Villar, que es veu des del tren, a més, que hi havia una senyora, una mena de curandera i tal, perquè el meu pare, que va ser un tinent republicà, va tenir una depressió d'aquestes de guerra, un dia va dir, no surto de casa. És que era bastant dramàtic, perquè era el breadwinner de la casa, no? I no sé com el van portar amb aquesta curandera, que l'únic que va fer és trobar-li un bon metge, vull dir, no sé si el van ingressar en un frenopàtic, perquè és que d'això a casa meva no se'n parlava. La meva mare procurava sempre que mengéssim molts com es diu, músculs i tal, perquè donaven força al cervell i no sé què, però esclar, davant del pare no va estar sempre més bé i tal. Però, per exemple, jo m'acabo de comprar un llibre que no hagués comprat mai, però que parla d'un tal doctor Pigem, que sé que era el metge del meu pare, i que on hi ha l'actual Quirón, aquell de sota com es diu, de la Diagonal, era un frenopàtic. Jo em temo molt que amb això el meu pare hi va anar. Jo recordo només que anava més a dinar a casa dels avis del que era normal. I que el meu avi, quan s'acabava, que el meu avi que me l'estimava relativament poc, així és com adorava la meva àvia, i que per això la meva gossa es diu Queta, perquè la meva àvia es deia Enriqueta, això li dedico a la regidora, a l'Ester, sí, que no li agraden els gossos. Ho lamento per ella, perquè què millor que t'agradin els gossos, però bueno, tot i així no ens han matat ni han fet res d'això. Bé, després, esclar, jo vull dir, ja dic, m'hi van portar ja de molt petita. Ja passant els anys, quan ja tenia cotxe i coses de què, vull dir, 18, per tant 18 anys i coses d'aquestes, doncs amb el meu Bloomsbury local de Terrassa, els diumenges general a la tarda els acabàvem sempre al Mesón. Al Mesón, sense conèixer les espectaculars germanes Rojo, que els coneixeria molt després. I després va venir un gran zènit a la meva vida, que va haver-hi un Sant Cugatenc, com jo sóc Sant Cugatenc en aquest moment, que es va presentar a Terrassa per conèixer-me, perquè jo m'havia presentat en un concurs de poesia, era molt jove, tenia 20 i tants, i que era el president, no ens coneixíem, eh? Jo l'havia vist al tren, perquè jo des dels 14 anys estudiava primer a l'Institut Maragall i després a la Universitat de Barcelona i anava a venir cada dia. I per tant Sant Cugat sempre ha existit i pujava gent de Sant Cugat, però per exemple havia tractat bastant el Ramon Bernils, molt conegut aquí a Sant Cugat, perquè era amic de, o eren del mateix curs d'altres estudiants més grans que jo que ja estudiaven a la universitat. Però Gabriel, quan ja vaig saber que d'això, si el veia en un costat jo me'n anava en un altre, perquè encara que no ho sembli soc tímida. Doncs bé, però bé, va venir d'això i va començar una relació que ja saben vostès com es va acabar, i que per tant jo vaig passar uns anys que no passava per Sant Cugat. Quan anava a veure els meus pares a Terrassa, jo vivia a Barcelona, anava per qualsevol carretera menys la Rebassada, Vull dir que... I va haver-hi... Bueno, havia vingut alguna vegada, aquí a l'Eduard Bonet, molt amic del Gabriel, que ho pot dir, i hem vingut amb algun trist aniversari a portar floretes o el que sigui, i... però vull dir, ho evitava bastant. Però després, tenint en compte que uns col·legues meus de la Universitat de Nottingham, on vaig ensenyar dos cursos, em van dir un dia, vine amb nosaltres, que anem a jugar a golf. I dic, no, és que no sé jugar i tal. Va, vine, que veuràs com és i tal. I vaig dir, bé, però al meu país hi hagi un camp públic, jo jugaré a golf. I va haver-hi un camp públic aquí d'això. I bé, vaig començar a venir. O sigui que això em va tornar i a més em va desdramatitzar, perquè el camp de qüestió estava al costat del cementiri. Vull dir, que grans. O sigui que... I bé, i després, amb el temps, un altre d'aquests, que no va ser els del golf, un altre d'aquests col·legues meus de d'això, també un dia va venir a dinar a casa amb la seva dona, que és una filla del gran poeta Robert Graves, i em va dir, Marta, finalment has aconseguit viure a Sussex. I per això abans d'aquesta hora que ens has reunit, jo li deia que aquesta ciutat, i ho dic a tota la corporació de l'Ajuntament, s'hauria de germanar, per exemple, amb Lewis, que té costat la casa segona de la Virginia Woolf, el grup de Bloomsbury, la Duncan Grant, Vanessa Bell, etc etc. I és molt bonic, i Sussex és molt bonic, i vull dir d'això. Però a la vegada jo vaig venir a viure aquí amb una certa recança. Els meus pares a Terrassa, hi havia jardí a casa, però la meva mare era la de les mans verdes i jo passava quantitat. I vaig tenir por perquè recordava que quan als 15 anys vaig passar el meu primer estiu a l'estranger, al Nortengà, que vol dir França, vaig llegir simultàniament Baudelaire i François Sagan, que havia guanyat amb tres novel·les, es havia fet milionar, bueno, molt rica, i es havia comprat un esportiu i un xató, que és el que fa tot francès que té quatre quartos, es compra el xató, no? I deia, i li vaig llegir una entrevista que, amb els anys, li vaig llegir una entrevista que deia, és que el xató, i dic, ara vaig a treballar al xató, no? Diu, me'n vaig al xató, encenc el foc, surto, oh, i aquelles flors que més tant, oh, això que més tant, ha passat el dia i no he fet res. A París, en canvi, allò, ostres, són les 6, i a les 7 hi ha la inauguració de tal, que hi he d'anar. I vaig dir, ai, 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 que aquí et matarà, però no, només vaig arribar. Ja vaig començar a escriure, el primer llibre que ja vaig escriure tot aquí és Animals i plantes, i no, aquest perill no hi ha hagut, i al contrari, que jo he de dir que agraeixo molt Sant Cugat, tot, la gent, el lloc, el que sigui, perquè les coses que he fet des del juliol del 99, això sí, vaig arribar i l'endemà estava empadronada, l'endemà mateix, vull dir, perquè mai he estat empadronada a Barcelona, per exemple. Estava empadronada a Terrassa i vaig passar aquí d'això. No per res, però vull dir, en fi, doncs segur que no ho hagués pogut fer si no hagués viscut aquí. O sigui que estic molt agraïda, encara que sempre quan l'excel·lentíssima i àdhuc amiga alcaldessa em va telefonar per dir-m'ho, jo no li vaig dir, però sí que m'havia trucat un regidor una vegada per dir-me que una biblioteca de proximitat li volien posar el meu nom i vaig dir, quina sort que tinc una educació cristiana, senyor, jo no sóc digne. I ho penso sempre. I també penso en el que diu una pensadora que ja no puc admirar més, que és Hannah Arendt, alemanya, nord-americana, etc., per culpa de Hitler i tal, que diu que els honors, el que ens han de fer, és més humils. Jo espero que l'honor que em concedeix avui em faci més humil i més bona ciutadana. I a tots, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Marta. I ara li passo la paraula a la Maria León, quan vulguis.
Bon vespre a tothom. Moltes gràcies, excel·lentíssima alcaldessa. Senyors i senyores tinents i tinentes d'alcaldia, regidores i regidors, senyor Àlex Susana, gràcies a tot el consistori que va aprovar per unanimitat en el ple del juliol del 2021 fer un reconeixement institucional en Josep Planarbona. Moltes gràcies al barri de la Floresta, que en el Consell del Barri del desembre del 2020 va distingir-lo com a motiu d'orgull florestà. I gràcies a tots i totes les persones que heu donat suport a aquesta iniciativa. Moltes gràcies a part de tota la família Planarbona. Si en Josep fos viu, ara estaria molt content i agraït per aquest nomenament, segur. Per ell, que va perdre el pare als 2 anys i la mare als 8, i que es va refugiar en el dibuix des de ben petit per sobreviure a la solitud i a les pèrdues familiars, ser nomenat fill del lloc on va viure la seva darrera trentena no seria qualsevol cosa. La Floresta ha estat territori no natal, sinó escollit, de moltes persones dedicades a l'art. També d'en Josep Planarbona, el qual hi va residir els seus darrers 30 anys. La memòria d'aquest temps s'entrellaça íntimament amb la segona etapa de la seva vida en família i el naixement de les seves 2 filles florestanes. Al Coll de Corserola hi va trobar pau i tranquil·litat per viure i crear, i va fer bones amistats. Per moltes persones i institucions, pensar en Planarbona és anar a parar el dissenyador gràfic, el pioner innovador que va situar el grafisme català i espanyol a nivell internacional, i el dibuixant exitós dels anys 60. Però aquests són tan sols aspectes parcials de la seva obra que el van fer tan reconegut abans de patir el seu segon gran daltabaix personal a mitjans de la dècada dels 70 del segle passat. Ara que en Josep és nomenat fill predilecte de Sant Cugat a títol pòstum, seria just que la memòria que en guardéssim d'ell fos completa, tant pel que fa a la vida que va viure com a les disciplines a què es va dedicar, i sense defugir la dialèctica dels conflictes que la seva obra recull. La segona part de la seva vida l'ha viscuda discretament, de manera que algun amic retrobat li havia dit, sense sarcasme, «Josep, em creia que eres mort». Sant Cugat ha estat un bon lloc per Planarbona, uns anys de tranquil·litat i creació prolífica, dedicat preferentment a pintar l'oli. Això deixava descol·locats a tots els que el coneixien com a grafista. El que unifica totes les disciplines artístiques a les que Planarbona s'ha dedicat és el seu característic llenguatge visual, inconfusible, que hi emergeix com a una unitat. Penetrar en aquest llenguatge visual és acostar-nos a la seva manera de mirar i de transmetre-ho en imatges i formes. Està vinculat als desitjos, passions i vicissituds de la vida humana, amb una expressió crítica i irònica. En les seves obres, ell dona forma al que percep com a veritat última de l'ésser humà, d'existència bàsicament física, descarnada i nua. És una obra de caràcter personal i ètic, en què recull la complexitat i riquesa de les relacions humanes, en imatges d'aparença còmica però amb un rerefons tràgic, i amb un original enfocament moral dels problemes humans com a individus sols o en col·lectiu. Qui pot contemplar l'obra de Planarbona sense prejudicis, sovint viu experiències i associa idees amb la potencialitat d'eixamplar la seva ment més enllà de la lògica racional. Per a Planarbona, treballar intentant plasmar les emocions amb el seu estil tan personal ha estat vèncer l'angoixa que sovint l'ofegava. Ha aprofundit en l'ànima humana i en la seva pròpia per així poder pensar i comprendre la realitat i el que hi ha en el fons d'un mateix d'una manera honesta i radical. És quan pinto i dibuixo que em sento identificat amb mi mateix, deia. Trobar-nos la seva obra a les places de Sant Cugat, impreses en lones, i gaudir del document audiovisual Planarbona Crear per existir el proper dia 11 a la Casa de Cultura pot ser una oportunitat per abocar-lo en la memòria personal i també col·lectiva. Moltes gràcies de nou.
Moltíssimes gràcies, Maria. Sí, així. Molt bé, gràcies, Maria. I ara li passem la paraula a l'Àngels Ribé. Àngels.
Alcaldessa, membres del consistori, companyes i companys de la taula dels visuals, realment és un plaer i un honor que m'heu primer donat el meu nom i que m'heu donat aquest títol de filla predilecta. La veritat és que em fa molt contenta. I breument donaré només les gràcies a la meva família pel seu suport, a Can Maristany pel seu entusiasme i a totes les amigues i amics que estan aquí avui, que m'acompanyen, i els que no han pogut venir, però que també estan. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Àngels, i ara us farem entrega del diploma acreditatiu. Molt bé, doncs, després d'aquestes paraules tan emotives i tan sentides de les nostres dues filles predilectes i també de la Maria León en nom del Josep Pla Narbona, avui Sant Cugat té dues filles predilectes més i un fill predilecte, per tant, és un dia de celebració, crec que a més ideal, no?, per tancar aquesta setmana llarga de Sant Jordi, aquesta setmana de la cultura que a més aquesta ciutat ha viscut tan intensament en aquests darrers dies. Avui s'ha tornat a demostrar que Sant Cugat és una ciutat, una terra d'artistes, i que per tant això segur que ens garanteix que aquesta ciutat, que cada dia es fa gran, però que segur que ens garanteix doncs aquesta ànima que ens fa sentir aquest orgull tan santcugatenc. Així que només em queda dir que visca la cultura i visca Sant Cugat. Gràcies.
Bona tarda als familiars i coneguts de les filles i fill predilecte, que no marxin perquè farem una foto tots plegats aquí a la rampa de l'Ajuntament, d'acord? Gràcies.